Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe en comptes de netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Bernabé Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Ramon Barnils, 1940-2001.
Sergi Pàmies i Ferran Torrent.
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys. Fragment del Bufet Lliure amb Quim Monzó, Sergi Pàmies i Ramon Barnils. Programa emès l'any 1991.
Los de Damiani apretaban con más fuerza la delicada carne de Fanny. Los dos cuerpos se juntaban como formando uno solo.
Amor mío, no te resistas. Sé mía. Ay, cómo gozo. Tú también te estremeces, pequeña. Ah, por fin quieres ser mía. ¿Verdad que te gusta? No mientas. Eres tan feliz como yo.
Mita-la, ella. Que xiroia. I que tendreta, Déu sí. És clar que només n'hi ha per fer un mos, però quin mos. Hola, petita.
Fons, el programa de divulgació sexològica de Catalunya Ràdio. La ràdio més nacional de Catalunya. Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Bona nit. Benvinguts a Gol a Gol, el programa de divulgació sexològica de Catalunya Ràdio, la ràdio més nacional de Catalunya. Som la doctora Ochoa. Ens trobem com a casa, com cada dimarts, per plantejar-nos una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les qüestions. Volem donar respostes gens alarmistes, respostes franques, respostes honestes, respostes sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe als mitjans de comunicació. Per això hem convidat avui entre nosaltres la doctora Ochoa perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada i conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit, doctora Ochoa. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa, Tres Pics i Repicó, de divulgació sexològica, que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals volem donar respostes gens alarmistes, franques, honestes, sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe. Per això hem convidat a la doctora Ochoa, perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada, conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa de divulgació sexològica que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions, com ara, per exemple, i per citar uns casos concrets que es poden citar, per exemple, aquí i ara, els tòpics sexuals, amb la informació que hi ha sobre aquestes qüestions i que alhora, és a dir, en el mateix temps i d'una manera simultània, amoïnen les famílies.
Jo crec que podríem començar, si els sembla bé.
A vostè li sembla bé, doctora Ochoa?
A mi em sembla bé, doctora Ochoa.
Doncs...
Pues endavant, doctora Ochoa.
Podríem començar parlant bé, per exemple, parlant de l'himen.
Com ha dit?
Parlant de l'himen, i és una pregunta que ens fan molt sovint. L'himen, és una pregunta que ens fan molt sovint en aquest programa de divulgació sexològica, Pressing, programa de divulgació sexològica, i és una pregunta que ens arriba, que és, totes les noies neixen amb un himen?
Ah, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Mira, aproximadament un 15% de les noies no tenen cap mena de rastre d'aquesta membrana fràgil i perforada. I és a dir que no és veritat això, aquest tòpic de que totes tenen himen. Sí, una altra pregunta, sisplau.
Una altra pregunta seria, una verge pot quedar embarassada?
Una verge, es refereix a una noia verge?
Una noia verge.
Bé, una noia, a veure, una ejaculació a prop de la vulva pot ser suficient perquè es produeixi l'ascensió de l'espermatozoide, eh? És a dir...
Que... L'ascensió.
L'ascensió, sí, és a dir, la pujada de l'espermatozoide. Sisplau, si hi ha alguna altra pregunta.
I una... Seria una altra pregunta? Seria una noia jove frueix en el seu primer acte? És una pregunta que s'ha fet sovint, eh?
Això és fals, eh? O sigui, no, el que suposo que deu preguntar aquesta gent que està escrit la carta des de Càceres és aquest tòpic que diu que la noia no frueix, suposo. Llavors això és mentida, perquè en principi la noia pot fruir i un 95% ho ha demostrat.
Una altra pregunta. Aquesta ens arriba de Guadalajara, és una noia jove pot, per exemple, trencar-se l'himen si fa servir allò que en diem tampons, tampes...
Això és fals, eh? Amb uns gestos violents o repetits potser hi ha un risc, un petit risc, un marge molt petit de risc, però la major part de les noies no faran sinó augmentar l'elasticitat de l'himen.
Augmentar l'elasticitat?
Sí. Es produeix el que vostè en altres programes, doctora Ochoa, ha anomenat com la més elasticitat de l'himen, que em sembla que li va dedicar un programa, eh?
Una altra pregunta és, si un perd la virginitat sempre és dolorós per la dona?
Això és fals, eh? Encara que l'himen no hagi sigut estripat per una activitat física, la masturbació o els jocs eròtics, els dolors i les hemorràgies són molt estranyes, molt rares, eh? No acostumen a donar-se. Sí, alguna altra pregunta?
Un home pot saber sempre si és el primer amant d'una dona?
Això és fals, també, eh? Cadascú decidir si li ha de dir o no. En alguns casos la ruptura d'aliment no passa desapercebuda, però això és fals, totalment. Sí, una altra pregunta, si us plau.
El clítoris és l'equivalent femení de la verga, que em podien dir?
Cert, sí. Més específicament que la verga, aniríem a dir el que és el prepuci en si. Té la mateixa sensibilitat, la mateixa innervació, i encara que hi ha dues diferències. El clítoris és capaç d'adquirir una turgència, però mai una erecció.
No?
No. I si aquest tipus de temes no m'agrada tractar-los, i si us plau, si tingués alguna altra pregunta, m'agradaria contestar-la.
Ens hem preguntat molt si, això és una pregunta bastant comú, si les sines petites són més sensibles que no pas les grosses. Hi ha una certa creença que això és així, que les sines petites són més sensibles que les grosses. Ho repetiré, que les sines petites són més petites i més sensibles que les grosses.
Les sines petites són més petites que les grosses, estem totalment d'acord. En quant a si són més sensibles o no, és fals. Tot depèn dels gustos i de la sensibilitat de cadascuna. No se sap si de les sines o de les propietàries. A les carícies de l'altre, és a dir, del partener, el que en diríem. Sí, una altra pregunta, sisplau.
L'interior de la vagina és molt sensible?
Això és un tòpic que és una falsetat. Fins i tot podríem dir que no té gaire sensibilitat. La major part de les dones no notarien una petita operació de cirurgia. És a dir, que és fals aquest tòpic que deia que la vagina és molt sensible. Una altra pregunta, sisplau.
Jo ara voldria fer una pregunta que és que ens ha arribat i és...
Aquesta bus acaba d'arribar, perquè acaba d'arribar el mensagero i tot.
Sí, no, és de segur. Una verga molt petita, molt petita, estimula suficientment la vulva? Hi ha la creença que no.
Sí, això és una... Amb això es juga molt amb el que s'anomena el complex. És a dir, hi ha homes que no solament s'atribueixen una minsa proporció en els genitals i en el que podríem anomenar el penis, sinó que, a més, en fan un fantasma.
És un fantasma.
Aleshores, en aquest cas, mira, depèn. No és ni cert ni fals, però depèn, sobretot, de la tria de la partener,
Del corcón ens ha arribat una pregunta que li pregunta...
El corcón de les ingles, imagino que tenim allà molta valència.
Diu que algunes vagines són massa grans per produir realment plaer a l'home. És això cert?
No, això no és ni cert ni fals. És a dir, les vagines existeixen, n'hi han de diverses talles. El que agradarà amb un desagradarà amb un altre. És a dir, que no té cap mena d'influència, i això s'utilitza... Tot això són...
Normalment... No cal fer-se cabòries.
Exacte. Ens trobem a vegades amb el que el doctor Wassenberg anomenava el caborisme.
Jorge Wagenberg.
Sí, exacte. Que anomenava el caborisme, que és fer-se a buscar excuses per no respondre a l'activitat sexual. Una altra pregunta, sisplau.
Hi ha també... Aquesta ens arriba de Santander, i és una pregunta que ens diu si es pot jutjar la talla del sexe masculí només, per exemple, regardant, diguem-ne, la grandària... La grandària del nas, sí, o de les mans de l'individu, sí, al qual encara no se li ha conegut, diguem-ne, sí, la grandària del sexe.
Entenc la pregunta. La trobo de molt mala fe, sobretot venint de Santander. Cantàbria és una terra molt maca. Jo vaig passar-hi diversos estius i no entenc per què em fan d'aquest...
Mendes Pelayo.
Exactament. Allà vaig fer uns cursets que van ser molt famosos, els cursets de la doctora Ochoa, que em sembla que vostè també hi era. Jo assistir-hi.
Sí, vostè també.
Doncs totes tres vam assistir i vam poder constatar com aquesta pregunta no és de recibo, que en diuen allà. Aleshores, això, pel que em deia de que a vegades algunes noies tenen tendència a dir, mira, si té el nas gros, sí, o si té el canell gros,
sovint,
o si té la mà grossa, no. No, evidentment no, perquè mites, heu de pensar una cosa, que si fos així seria molt fàcil. Sí. Una altra pregunta, sisplau.
Mira, hi ha un també que ens aquí, és que els homes calbs, o bé molt peluts, la creència és que els calbs o molt peluts són unes persones amb una sexualitat molt forta, molt forta, molt forta, i que és una qüestió de testosterona. A mi m'agradaria que...
Sí, aquesta és molt interessant. Sí. Això, precisament, a Brussel·les s'ha tancat un congrés sobre la testosterona, al qual ha assistit el doctor George Wassenberg, i em sembla que vostè, doctor Ochoa, també hi va ser-hi.
Sí, jo també.
Doncs s'ha arribat a la conclusió de que els homes calbs segreguen més hormones masculines, però les investigacions que estan en curs demostren cada vegada més que el nivell de testosterona no té res a veure amb la virilitat. És a dir, que això seria una confusió molt gran que s'ha extès en forma de tòpic.
Curiosament,
Curiosament. Una altra pregunta, sisplau.
El suquet, diguem-ne, prejaculatiu, que Certes. Algunes persones tenen... Alguns homes tenen... conté o no conté espermatozous?
Bueno, això és fals, eh? És a dir, tot depèn de la... Com heu observat, tot és fals, és veritat, a preguntes, per tant, no té gaire sentit, però tot depèn de la seva darrera ejaculació.
Ah, sí?
Si aquesta es produeix algunes hores abans i que no hi ha hagut cap micció des d'aleshores, i poden quedar uns restos d'espermatozoides en el canal uterial. És a dir, que això és el que se'n diu l'ALES, una denominació internacional que es
diu el resto.
Es diu en francès l'ALES o es diu també el resto, és a dir... Que...
L'ALES?
Sí, l'ALES.
Ah, i
una la torna.
Sí. Exacte.
Sí, podríem dir ben bé això, sí.
Sí.
No cal atabalar-se, això. No cal fer
en absolut,
eh?
No ens hem de fer ni girgoles ni calvòries amb aquest tema, eh? Una altra... Em sembla que aquesta ve de Girona, no?
Aquesta ve de Girona i és una pregunta d'una persona que ha volgut mantenir l'anonimat i ens pregunta si un home pot ejacular sense erectar. Sense
això és cert, eh? Són dues funcions diferents,
ah, sí?
Però al tanto... No és no és un fet normal, és a dir, quan alguna persona es trobi això, amb aquest fenomen, el més adient és dirigir-se... No, exacte, no. Vas pensar, mira, a tothom li passa, ho vam dir l'altre dia a la ràdio, per exemple, nosaltres fem un programa de divulgació i estem obligats a dir que això no és normal, i quan aparegui aquest símptoma, el millor és posar-se en mans d'un sexòleg, perquè això no és absolutament normal i estadísticament està demostrat que és una excepció. Eh? Alguna altra pregunta?
Una dona pot, entre cometes, ejacular en el moment de l'orgasme?
Bueno, en aquesta...
Hi ha molt mite, vostè sap,
sí.
Amb la novel·la, diguem-ne, victoriana i la novel·la porno francesa...
Sí. I el que són les revistes, sí.
Història d'una pus...
Exacte. Doncs miri, això és cert, eh? Curiosament, aquests, en principi, a finals de segle i principis d'aquest, es va considerar que això devia ser una invenció d'algun Mahara, però a la llarga i en els successius congressos que s'han realitzat sobre el tema, s'ha anat demostrant que sí, que el fenomen anomenat de la dona font, és sí. A dir, no és un nom... diguéssim, propi, sinó la dona font en general, ha sigut observat i notat. De tota manera, també, com el cas anterior, es tracta d'una cosa molt rara, que no hauria de sortir ni a les estadístiques i que, si passa, passa, però que no acostuma a passar. Això és important. Hi ha algun altre tema que tingui sobre la taula?
Una pregunta és aquesta ens arriba de Mollerussa i és si l'abundància de l'ejaculació indica, és un indicador del plaer que sent la persona que produeix aquesta, diguem-ne, ejaculació abundant.
Entenc, això és fals, eh? És a dir, no té... Més aviat tindria a veure amb el que seria un indicatiu de l'abstinència, eh? Perquè l'ejaculació abundant d'alguns homes està lligada a les secrecions postràtiques i no al plaer. Això és important que se sàpiga i aquest nostre oient de Mollerussa doncs faria bé de notar-ho per en successives operacions doncs, que ho sàpiga, eh? Alguna altra pregunta?
Del Bacete ens arriba una que diu que és una creença que hi ha, que és que un home que no aconsegueix erectar demostra una absència de desig per la seva partener?
Sí, és clar que sí, home, això és descarat, eh? És a dir, això seria el que amb un cotxe en diríem la pana, eh? És a dir, que això sí que cal remarcar en aquest xicot del Bacete que ho tingui en compte, perquè realment això es considera un... És cert, és a dir, és així.
És així i no hi ha més...
No hi ha volta de full. És el que em sembla que la doctora Uxó havia fet una ponència a Brussel·les, no? Si no recordo.
Sí, havia fet una ponència a Brussel·les.
Sobre aquest congrés que referíem abans.
Exacte.
I una altra pregunta, eh? Un preservatiu pot perllongar la durada de l'erecció?
Sí, disminuint una mica la sensibilitat del gland.
Ai,
Clar, això té dues lectures, és a dir, amb alguns aspectes...
Però no són
pot...
ells o seves?
És el que popularment se'n diu així. Però sí, pot passar.
Però no cal fer-se'n cabòries,
No, en absolut és un problema general. No tenim per què patir en absolut.
Una altra pregunta és, els homes es masturben, una creença és que els homes es masturben més freqüentment que les dones. Llavors, el nostre consultant vol dir saber si això és cert o és fals.
Bueno, amb això hi ha un problema, que les úniques estadístiques, és a dir, en principi hauríem de contestar que és cert, però les úniques estadístiques que existeixen al respecte demostren que els homes són capaços de contestar-les, però, en canvi, les dones no. És a dir, que seria una resposta ambigua perquè no podem acabar de dir si és fals o és cert degut a això, és ens manca l'estadística.
I una altra pregunta és, totes les dones tenen un potencial multiorgàsmic, que en podríem dir?
Sí, això també és cert. Això ens ho hem preguntat moltes vegades, és curiós.
Perquè,
contràriament a l'home, no tenen el tema aquest refractari que els homes tenen després de l'orgasme, eh? És a dir, que elles sí, sí. Poden ser multiorgàsmiques, totes, absolutament.
De Burkina Faso ens arriba una pregunta, que és que si és cert això que habitualment, aquesta creença popular que hi ha, que les dones fisiològicament tenen necessiten més temps per fruir que no pas els homes.
És cert, però quant de temps exactament? Aquesta seria la pregunta. Quant de temps exactament?
Clar, això sí. Jo, una altra pregunta seria si la majoria de les dones arriben a l'orgasme únicament per la penetració.
Fals. Més del 5% de les dones hi arriben. I encara pitjor, eh? Encara que l'origen sigui la penetració, la major part de les dones no coneixen l'orgasme. És a dir, que això és absolutament fals i ho hem de desmentir, eh?
Un altre comentari que és que si un home pot simular un orgasme, o sigui, és conegut que aquesta idea que
ara,
pot dir, les dones poden simular tocant un orgasme o no simular-lo, un home pot simular un orgasme?
Doncs això, sí. M'agrada molt que em faci, perquè jo me n'anava, sí. Se'ns estava caient el temps al damunt i jo me n'anava sense tenir la sensació de que aquesta pregunta s'hagués fet, i sí, un home pot fingir un orgasme, una ejaculació no la pot fingir, és impossible, però un orgasme sí, sobretot si és el segon.
Pennies from heaven for you and me.
De ràdio, Catalunya Ràdio, 40 anys.
Meanwhile, behind the facade of this innocent-looking bookstore, there lurks the secret workshop of a strange Albanian genius, Eyvall Ekdal.
Actualitat i sentiments.
Dominic, la primera informació que tenim, cremant, que va sortir del forn, és que Lluís Prenafeta encara és secretari de Presidència de la Generalitat. Hi ha persones que no s'ho creuen, això. Aleshores, en aquestes persones que no es creuen que Lluís Prenafeta encara és el secretari de Presidència de la Generalitat, jo els pregunto, si no és en Lluís Prenafeta, qui és? Aleshores, m'han de respondre que no n'hi ha hagut d'altre després de Lluís Prenafeta. En conseqüència, Lluís Prenafeta encara és secretari de Presidència de la Generalitat. Bé, una altra informació interessant és que el senyor Aznar, del Partit Popular Espanyol, diu que l'espien amb micròfons i telèfons i que dues persones li han repetit converses seves. Bé, això evidentment són ganes de presumir, es pensa que és l'únic. No solament dues persones poden repetir les converses del senyor Aznar, sinó 20 i 200. Nosaltres, per exemple, podem ara mateix repetir-li al senyor Aznar una conversa que va tenir exactament per telèfon i exactament en els següents termes. Senyor Fraga, he decidit que ni vostè ni jo no sabem res de l'afer Naseiro. El president acabat d'elegir de Colòmbia, el senyor César Gaviria, ha pres la primera mesura...
Hi ha hagut eleccions?
Sí, hi ha hagut eleccions, sí, morts i després eleccions. En fi, es veu que hi havia molts candidats i en van haver de liquidar quatre abans, oi? Però finalment que havien tots ja, quan van cabre-hi tots en el despatx on es comuniquen els resultats finals, aleshores va dir, bé, ara ja podem fer les eleccions. Bé, doncs aquest senyor ja ràpidament, amb una gran decisió, ha pres la primera ordre. La primera ordre ha estat la de cridar el notari i fer testament. La segona ordre del senyor César que havia sigut anar-se'n al Japó fins al dia de la investidura. Aquesta segona mesura ens sembla menys prudent que la primera. La primera ens sembla d'una prudència exemplar que un president de Colòmbia doncs, faci immediatament testament. No? En canvi, anar-se'n al Japó per esperar el dia de la investidura ens sembla imprudent perquè aquest senyor es veu que desconeix l'existència de la Yakuza, és a dir, de la màfia japonesa, i que, naturalment, doncs, com totes les màfies del món, doncs, estan relacionades amb la colombiana. Bé, ja després hi ha hagut altres candidats amb altres percentatges, tots ells han fet testament també, puc parlar del 47%, un altre 24%, el 12%, el 12,7%, 12,1%, etc. Però mentre ells discuteixen percentatges i fan testaments, tot el món civilitzat el que es pregunta respecte de Colòmbia és, d'acord, però la cocaïna on la teniu? Quarta informació, més que informació, avís, és que demà el Joventut ha de guanyar el Barça a bàsquet, a Badalona, després d'haver perdut dos partits. Demà ha de guanyar.
I per què en juguen tants? Això és una cosa que no...
O, miri, pensi que com més partits són més programes de televisió...
I més diners.
Són més publicitat i, per tant, doncs, més diners per tothom. I, si em permet una nota personal, jo encantat, perquè quan hi ha bàsquet...
A vostè li convé.
Sí, quan hi ha bàsquet, doncs no hi ha el programa, perquè el primer, evidentment, és evidentment el primer. Bé, aleshores, jo soc partidari que guanyi el Joventut demà, a part de les raons personals que deia... I
no, però ben totalment lògiques...
Escolta, és que no hem d'anteposar sempre, van posar els interessos personals.
Això seguríssim, però vaja...
Aquesta ha sigut la política del programa.
És que, exactament, la filosofia del programa, volen saber la filosofia del programa. Finalment l'hem trobada. Bé, aleshores, també és necessari guanyar el Joventut i que guanyi no aquest de demà, sinó també el de divendres.
Clar,
i
el per arribar un cinquè.
Perquè un país li convé tenir no pas un sol equip, sinó dos, tres, quatre, com els països civilitzats. Sí. No? El Milan, l'Inter, el Fiorentina, clar, aquí només hi ha el Barça. Tot i la crisi, el Gran Teatre del Liceu ha decidit que...
Avui, per cert, un incís, si em permet, avui hi ha hagut un gasapo, que en deien abans, fantàstic, al Diari Barcelona, que publica un reportatge sobre el Liceu amb una foto que ocupa la meitat de la pàgina, en la qual el Liceu està al revés.
És el pati de butaques.
És el pati de butaques
i l'escenari.
Absoluta, al revés. I una cosa extraordinària. Perquè
capgirat, que se'n diu.
Aleshores li dono un sentit a l'article perquè ve a dir que la cosa està molt malament.
M'alegra coincidir una vegada més al Diari de Barcelona perquè jo penso que és una llàstima que tot i la crisi el Liceu acabi la temporada. La darrera, però no pas la darrera, l'arquebisbe Carles de Barcelona, novi flamant, ha dit que molts laics de Santa Coloma de Gramenet ho farien millor d'alcalde que no pas mossèn Hernández. Ho dubtem que ho fes millor, perquè veure qui dels laics hauria aconseguit tan de pressa que se li vegés el llautó a l'astut i flamant arquebisbe de Barcelona...
medievale, bone vigne, caragigli, fenparella e mozzarella, chi se fida la più bella?
Salti in bocca la romana, pizzoli in fiorentina, osso buzzi e spaghetti carbonara.
Tutti i cleri apporotati per clavare un boccata feroz. Va correndo a pagare gli umi tutti presto a gafana chi fos. E se voglio i capigliani con i abispi e cardinali e tan solo i monachigli sei firati le mangiati Alpista, sono insegnante io perdono
l'ama echava en falta venia me, cara Carlota, no el fotíamo, l'idiota.
Fragment del Bufet Lliure amb Quim Monzó, Sergi Pàmies i Ramon Bernils. Programa emès l'any 1991.
Això és Xec en Blanc.
I ara mateix són 4 els minuts que ens separen d'un quart de 5 de la tarda. Amb les observacions de Ramon Bernils, personatge que ara mateix entra al Xec en Blanc, avui descobrirem un lloc allò molt a prop, un lloc allò que el tenim...
I molt lluny, és molt a prop.
Molt a prop i molt lluny per anar a passejar. Per exemple,
sí,
no?
Sí, això és la carretera de les Aigües, exactament. És una carretera que no és asfaltada gairebé enlloc i que, perquè els que no la coneguin es facin una idea, tant si són de Barcelona com si no són de Barcelona, és com un cinturó de ronda, però per anar a peu, i que va, diguem, a mitja muntanya, a mitja serra de Collserola. És a dir, encara que sembli mentida, a mitja serra de Collserola, des de la punta, diguem, del Besòs fins a la, gairebé a Sant Pere Màrtir, doncs hi ha una mena de carretera, de camí, que segueix tota aquesta serra, la serra de Collserola, i des d'on es pot veure, doncs, unes vistes, esclar, evidentment espectaculars.
I que no és necessari anar-hi en cotxe.
Bé, fins a l'any de començament sí, i després hi és per anar a peu. Bé, aleshores, jo, tot i que sóc molt de voltar per Barcelona, o per on sigui, doncs no hi havia estat mai. I em fa l'efecte que ja sé per què és. És pel següent, perquè fa bastants anys un advocat em va dir... Diu, tu vols veure la concentració més gran de lletres per pagar i d'emissors de xecs sense fons, no xecs en blanc, sinó xecs sense fons? I jo dic, home, hi ha algun lloc on es reuneixi tota la gent que deu, que no paga les lletres i que emet los sense fons? Diu, sí. Diu, a les 8 del matí, a la carretera de les Aigües, tots fent footing per oblidar-se de la tensió que els produeix els deutes acumulats permanents i per tota la vida. Aleshores... Perdó. Aleshores, com que jo soc, vaja, alguna lletra he firmat, però no m'agrada, talons sense fons, no crec que haver-ne més cap. En fi, jo soc dels que vull pagar, sobretot si pot ser, en metàl·lic i el comptat. Això per mi és la meva màxima felicitat. Em va esgarrifar tant, vaig dir, ui, no, pues no penso anar-hi per allà dalt, no fos cas que se m'encomanés.
Exacte.
Bé, o sigui que ja fa anys, això que ara l'Ajuntament de Barcelona ha municipalitzat, que és, hi ha uns itineraris, bé, després en parlarem amb detall, però hi ha uns itineraris per fer footing i per fer exercicis. Això, abans de que l'Ajuntament, diguem, ho municipalitzés, hi ha la mateixa iniciativa popular, o la societat civil,
ja ho havia fet seu. Assumit.
Sí, i s'ho feia justament per això. És a dir, l'home que li vencia una lletra cada mes, diguem, tota la vida, i a temporades dures...
Marxava per cames, doncs, a distreure.
Cada dia al matí, abans d'anar a l'oficina, o sigui, jo devia ser els pre-yupis.
Sí, enfrontar-se amb la dura realitat, però abans amb una mica d'esport.
Ah, això mateix. Feien esforç, allà cremaven energies, adrenalina i tot el que s'hagi de cremar, i aleshores ja, més o menys frescos de cos, doncs baixaven a la ciutat a enfrontar-se, doncs, amb això, amb els deutes, les lletres, els talons sense fons, les pilotes fiscals, tots els embolics que comporta l'activitat, diguem, terciària, especialment la financera, industrial i comercial. Això, dic, fa molts anys. I això, i no et penses que ho dic massa en broma, no. En part, sempre m'havia costat anar-hi, per aquesta raó, dic, ai. En fi, ja fa 2 anys o 4, doncs ja sortien altres coses. De la carretera de les Aigües, doncs això, hi ha unes pistes de footing, jo deia, veus com era veritat allò? Però, en fi, han anat dient més coses, i finalment, doncs ahir, diumenge a la tarda, vaig tenir ocasió d'anar a passejar el gos, o sigui, d'anar a passejar un gos, perquè resulta que s'hi pot passejar el gos també, cosa que també lliga. És a dir, la gent més o menys ve a ser la mateixa que hi havia fa 4 anys, o sigui, els que estiguin més al
bàsquet. Passa que l'activitat és diferent.
Ah, això mateix, i més disfressats, no? A més, era mitja tarda, hi havia famílies en pes, i aleshores, doncs sí, vaig agafar la boira, que és un... diguem, el, com si diguéssim, l'únic gos que he pogut resistir la meva vida. Deu ser perquè és gossa. I que parem un gos d'atura, que després en podem parlar, si vols, dels gossos. Un dia hauríem de parlar dels gossos d'atura, que això és un fenomen interessant, sí. Bé, aleshores vam fer el gos i vam anar a passejar a mitja tarda, cap allà dalt. Aleshores, arribes allà i està molt bé, realment està molt... molt endreçat, molt arsenalitzat. La gent en fa més o menys cas, que això és una de les coses que em van, des... que em van molestar una mica, perquè la idea és bona, és a dir, es puja amb cotxe fins allà, per allà la carretera que va per al tramvia blau, que és un tramvia que també coneix molta gent de Catalunya, allà al peu del Tibidabo, que diuen, allà al Sondori Fabra, més o menys, s'arriba fins allà i ja posa, deixeu els cotxes. I llavors tu vas i deixes els cotxes, i ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe, en comptes de netejar el cotxe, que és el que sol fer la gent quan deixa el cotxe ja només que veu quatre pins ja es posa a netejar-lo, no, aquells no. Allà arribes allà i comences a veure gent que comença a fer exercicis d'escalfament, no? És a dir, amb...
es preparen per l'activitat esportiva.
Sí, alguns això, i altres al revés. Altres veus que acaben d'arribar i s'aixuguen amb la tovallola, fan unes coses i es posen el tovallol al coll per no refredar-se, per voler-se dutxar a casa, perquè aquí encara no hi hem arribat, doncs encara no hi ha dutxes sobre el terreny.
Tot arribarà.
Bé, aleshores, això, no? Arribes allà i en comptes de veure la gent, veus gent que està, diguem, o netejant-se ells o bé escalfant-se per iniciar la cavalcada. Aleshores, posa uns rètols que posa fins aquí, això, fins aquí, allò, perquè hi ha unes pistes que són per tothom, altres que només són per segons què. I aleshores, posa 24 hores prohibida la circulació, poden passar-hi bicicletes i persones. De gossos no diu res, ni sí ni no, per tant, doncs també hi ha gossos. Bé, comences a caminar i al cap d'uns metres doncs ja trobes els primers aparcaments clandestins, que no són res més que els que no cabien en l'aparcament, diguem, legalitzat, doncs entren una mica i van aparcant allà als marges, les cunetes. I al cap d'un moment trobes dues pistes. Diu, una, aquesta es porta fins al cim de Collserola, que és el famós temple expiatori. Barcelona deu ser una ciutat molt pecaminosa
perquè està plena de temples.
Expiatoris, que és la Sagrada Família, per expiar els pecats de la classe obrera, em sembla que és, i el temple expiatori del Tibidabo, que és per expiar els pecats de tothom, sense distinció de classes ni oficis.
Tots ens hi podem afegir.
Sí, jo soc més del fi de temporades, doncs soc de tots dos. Els que estan en atur, pobrets, no deuen ser de cap.
I el cap els expies, oi?
Sí, la qüestió és expiar. Home, això, no te n'enriguis.
No m'enriguis, ets tu el que rius.
Vull dir que espiar pecats vol dir els has fets, que sí.
Que te'ls reconeixes.
Sóc el papa...
Tornem a les aigües.
Sóc el papa de Polònia i el Pujol és a Txecoslovàquia i no ens poden sentir.
I per què a les aigües?
De pecadors. Bé, perquè allà hi ha un dipòsit d'aigües que encara hi és i que fa un soroll de caldeu. Hi ha una mena d'instal·lació de les aigües de Barcelona i ja... Bé, hi ha alguns xalets per allà, cosa curiosíssima. Una gent que allò, quan allò no devia haver-hi ningú, ni gat ni gos, doncs es devia fer el seu xaletat en un racó i clar, aquella gent viu o vivia de meravella ara amb tant soroll de trepig,
tan envaïts
de gent cremant greixos. I clar, quan són centenars, doncs el greix aquest que es crema, si és un de sol, mira, em diu, ai, quina suor, però si són 300, doncs allò es feu un soroll de llard recremat de la paella. En fi, aquella gent estarà amb un xaletet allà i molt bé. Suposo que fora de les primeres hores del matí i dels dies de festa a la tarda, doncs devem viure realment bé. Deu ser dels llocs, allò que se'n diu privilegiats de la ciutat, per això, perquè és a mitja muntanya.
A més, una vista preciosa, no?
La vista és fantàstica. A més, en poca estona, és a dir, jo vaig fer... No me la vaig fer tota, eh? Jo devia fer... A veure, ho vaig comptar, sí. És a dir, m'ho van fer comptar. Diu, mira, ja has arribat aquí. I jo, no pot ser. Sí, ja portes 2 quilòmetres i encara no rodoles. Per cert, vaig trobar 2 periodistes en bicicleta.
Ah, sí?
D'aquells que són progres, però, esclar, tal com estan les coses els últims anys... Progres, diguem, de fa 15 anys, o sigui, dels de veritat, de fa 15 o 20 anys. Tal com estan les coses, sembla que no poden dir tot el que voldrien, i aleshores aquests també han de cremar energies. Dir, aquests no deuen tenir deutes, però tenen allò, una certa cosa així.
Tenen altres problemes a expiar.
Ah, això mateix. I aleshores allà fent bicicleta, com a ser, els vaig haver de fer 2 voltes. És a dir, que...
Deuen tenir molts, vol dir, no?
Si no hi tornar, sí. Bé, aleshores doncs comences a caminar i realment, no diré que sigui com la Rambla, parlo d'un diumenge a la tarda i que feia solet, si més no allà, amb bastanta gent, i més amb grupets, famílies i tal, parelles, matrimonis joves amb la criatura, amb el cotxet, i aleshores, el que no m'esperava, molts gossos, amb una cosa, clar, com que anàvem experts amb gossos, doncs em van anar orientant en aquest terreny que per mi és desconegut. Molts gossos d'atura.
Sí?
Sí, que ja dic, un dia hem de parlar dels gossos d'atura, un dia
farem una segona part.
Em deixes fer un monogràfic sobre els gossos d'atura. Bé, i gossos de trineu. Això ho vaig veure amb el següent detall. Hi havia un paio amb bicicleta, d'aquestes... Ah, els que són, evidentment, mountain bike. És a dir, hi ha algú ha muntat un negoci, que és una mena de parada de bicicleta de mountain bike. O sigui, allà hi pots llogar...
Ah, o sigui, vas allà bike. I tens el negoci allà
sí,
mateix.
Sí, només cal que vagis amb el xàndal, tu.
Llavors, si, dius, tu poses el xàndal i les ganes de pedalar.
Ah, això mateix. Llavors, dius, és que avui no vull saltar i córrer, avui vull pedalar. Doncs llavors tens el... Allà pots llogar una mountain bike. Bé, aleshores, veig, caminant, i esclar, allò fas... Jo més veig sorpresa que la gent doncs, es bellugui tant, i doncs comences a pensar que hi ha molta gent que treballa en oficines i que, esclar, no es belluguen. Tothom té ascensor, ja. I aleshores, els diumenges a la tarda han de treballar, també, però físicament, per poder estar frescos, per poder treballar d'altra manera durant la setmana. I bé, això a mi em produeix sempre un cert efecte. I aleshores, érem els dos que em marcava l'indicador. Diu, aquí només per gent que corri i salti, o sigui, per atletes o gent que camini, i per bicicletes. I aleshores veig la primera sorpresa són els gossos i la segona sorpresa, d'aquí ve això dels gossos d'Alaska, que fixa't tu, he sigut d'explicar coses per arribar a això, veig un fulano amb xàndal dalt d'una mountain bike, però la mountain bike estirada per un gos. Un gos...
Sí, per comptes d'un trineu, una bicicleta de muntanya.
Ah, això mateix. És a dir, un gos d'aquests... De... I jo, clar, vaig veure aquell gos...
Estava fent exercici el gos, en aquest cas.
Sí, i aquest gos jo no n'havia vist mai gaires, no? Perquè en els gossos no m'hi fixo, i ells en mi... Ells en mi sí que s'hi fixen, els malparits. Bé, jo no vull, veure, no vull saber res, excepte d'un. I veig... Però, esclar, veient aquell fenomen d'un fulano amb una mountain bike, i jo deixo... I tibat per un gos, dic, home, aquí passa alguna cosa. I els experts que portava, dic, tu, això què és? I diu, home, que no ho veus? I dic, què? Sí que ho veus? Diu, és un gos d'aquests de trineu... d'aquests que fan competicions, això ja ho havia llegit, que hi havia gent que es compra gossos d'aquests d'Alaska i fan competicions amb trineu i travesses pel Pirineu i tal.
Sí.
Bé, doncs tot aquests gossos ha estat molt, molt de moda, fins i tot a ciutat. I aleshores hi havia el manso aquell amb el xàndal damunt d'un mountain bike tibat per un gos de trineu. Bé, aleshores aquell gos em va agradar molt, la pinta que fa és molt
bonica.
Sí, però
bonica. Pobre gos, no? Si
és... Fan uns ulls de boig, és a dir, tenen els ulls molt, molt al costat del nas, aquest que de poc, dius, aquest una mica més i es torna ganyo. I em va agradar molt, però em va fer molt, molta, no diria por, però gairebé.
Respecte.
Sí. Llavors van amb, els, amb aquella mena de corretge del que vaig portar els cavalls, els arreus, i res, pues, tibant la bicicleta com un desesperat. I aleshores, anar caminant, doncs em vaig veure més. Bastants més, d'aquests de gossos de l'Alaska.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanauja, Paco Cotillas i Santi Carreras. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell him I was calling just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, dreaming like a fool.
gone.